Bon dia i benvinguts al primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Comencem, ha començat el curs i tots tenim ganes que els nostres fills i filles, nets, també, tinguin èxit en els seus estudis. Però cada curs es fa esment de l'alt percentatge de fracàs escolar que encara hi ha entre els alumnes. Hi ha recursos, estratègies o actituds que poden reduir aquest fracàs escolar? Podem fer alguna cosa des de casa? Com pot influir la família?
En el llibre Prevenir el fracàs escolar des de casa, Ramon Casals ens diu: l'escola no comença ni acaba en ella mateixa. El que es viu a casa condiciona de manera important la vida escolar dels fills i les filles. La relació pares-fills, el grau de confiança mútua, el temps compartit, l'educació, la responsabilitat o el vincle afectiu influeixen molt. Explica com organitzar la vida a casa i dona consells de com enfocar diversos aspectes de la relació amb els fills i amb les filles, perquè els ajudi de forma directa i també indirecta a millorar el rendiment escolar.
Per parlar d'aquest tema ho farem amb l'autor d'aquest llibre, en Ramon Casals. Nascut a Terrassa, és catedràtic de matemàtiques amb més de 30 anys d'experiència com a professor, 15 dels quals com a director de diversos centres educatius. Compagina la docència amb l'estudi de les relacions pares-fills. Ha publicat diversos llibres sobre aquest tema, entre els quals destaquem L'aventura de ser pares, 100 preguntes que ens fan els pares o Prevenir el fracàs escolar des de casa. És un molt col·laborador assidu de diversos programes a Catalunya Ràdio o a RAC1 i també imparteix xerrades, tallers de formació de mares i pares en escoles de diversos municipis. Bon dia, Ramon.
Bon dia, Falset.
Ens podries parlar sobre el fracàs escolar? Creus que realment és tan important com es diu?
Home, a veure, primer de tot hauríem de veure què entenem per fracàs escolar. Aviam. Si entrem per fracàs escolar, per exemple, suspendre o repetir un curs, jo crec que anem malament. O sigui, el fet de suspendre, jo crec que tothom ha suspès alguna vegada i fins i tot és bo que alguna vegada suspenguem perquè ens permet analitzar què no hem fet prou bé i què podem millorar per fer-ho, no? Inclús el fet de repetir curs, moltes vegades la repetició de curs, doncs, és una cosa que és convenient perquè els processos maduratius de les persones són diferents, no vol dir ni millors ni pitjors, hi ha gent que té un procés maduratiu més ràpid i moltes vegades hi ha nens i nois i noies i que potser repetir un curs li va bé perquè consolida el seu procés maduratiu. Ara, jo entenc com a fracàs escolar quan hi ha un abandonament dels estudis i finalment doncs, no acabem traient el graduat, per dir-ho d'alguna manera. Ja no parlaria ja d'estudis postobligatoris. Els estudis postobligatoris són postobligatoris i bueno, no fer-los o no sortir-se'n, jo no ho considero com un fracàs.
Clar. I tu, del fracàs escolar que tu realment consideres com a fracàs escolar, no? La gent que abandona...
És bàsicament abandonar.
Abandonar,
sí,
no?
Sí.
Llavors, les causes més freqüents d'aquest abandó, d'aquest fracàs, sí. Llavors diríem, quin creus tu que són?
Jo, moltes vegades, fent anàlisis molt ràpids, es busquen les causes a l'escola. I a l'escola, evidentment, n'hi ha causes, però les principals no són a l'escola. Aviam, tota persona, nen, jove, adult, tots portem una motxilla amb totes les vivències que hem fet, amb tot el que és la nostra vida. I això ens fa veure la vida d'una manera o d'una altra. Jo poso, o sigui, per entendre's, el nen que està estimat, que té una estabilitat emocional, un coixí emocional, que en dic jo, no? Que té una forma de viure doncs, en què comparteix amb els del seu entorn, amb els de casa, que té una relació fluida, que hi ha una estimació, una comprensió. És molt difícil que això porti un fracàs escolar. Perquè quan un no està a gust amb ell mateix perquè no se sent estimat, té més probabilitats de que peti per aquí, no? Perquè no està a gust amb el món, perquè li falla el coixí emocional, i per tant això és una cosa, diguéssim, prèvia sine qua non, limitant-ho molt, jo crec que és una de les causes principals. Evidentment, doncs, esclar, dintre del sistema educatiu també hi ha moltes coses a millorar. És a dir, és possible doncs, que l'escola en si sigui massa academicista, premia molt a l'alumne molt disciplinat i molt obedient, i a vegades el que té més inquietud, el que és més creatiu en certs moments, que se surt una mica de la norma, que té més iniciativa i tal, pot arribar a ser molest perquè és massa inquiet. Llavors això, però bueno, podríem dir que una mica hem començat per la persona i ara parlem de l'escola, però entrarien moltes més coses. Hi ha una responsabilitat molt gran que és a tota la societat en general. Si un només pensa la quantitat d'hores que avui en dia passen els nanos de 12, de 10, de 14, és igual, de totes les edats, davant d'una pantalla, la que sigui, doncs un veurà que algú no pot anar bé. Perquè si els cadells, pensem en els cadells, parlo dels cadells per fer el símil amb qualsevol animal, els cadells s'han de moure, han de córrer, han de jugar amb els temps lliure. Vale, a l'escola ja estan quiets, però si fora a l'escola també els tenim davant de pantalles, ja sigui l'ordinador, la tele, el mòbil, el que sigui, masses hores no anirem bé,
I no hi ha una mica de causa de fracàs escolar també de la falta de, en certa forma, d'exigència a vegades, perquè pots exigir de moltes maneres, no?
Sí.
Però, vull dir, de demanar un resultat als nens i que ells estiguin satisfets de veure que ho han aconseguit, però exigir-los, perquè si no, no tindran mai aquesta satisfacció, no? De veure que ho han aconseguit. No n'hi ha una mica d'això?
Això és una mica. A veure, aquí hi ha una opció, una opinió potser pública, que és equivocada, que es pensen que jo treballo més amb l'institut i treballo més amb adolescents, diguem-ho així, no? O sigui, no estic tant a la primària, no? Tot i que he estat 14 anys, però la majoria dels adolescents no són passotes, no ho són. Les notes els interessen molt i molt i molt, i s'esforcen i intenten. La majoria no ho són de passotes. Sí que n'hi ha alguns que en un moment coincideix amb aquesta bossa de fracàs escolar, que estaria al voltant d'un 15%, doncs que, bueno, que, a veure, resumint-ho tot, doncs aquests nens han nascut i algú de casa o del seu entorn li ha fet veure que, fill meu, tu estàs aquí, tu ets el rei de tot, jo t'ho donaré tot, tu no et preocupis per res, jo et solucionaré totes les coses. I està clar, després quan arriba que ha de treballar, que ha d'aprendre els verbs irregulars anglesos, o que ha d'assimilar uns conceptes matemàtics i tal, diu, noi, a mi m'havien dit que m'oferia tot el meu papa o la meva mama, a mi m'han enganyat. Vull dir que sí que hi és aquest factor. Però jo vull treure ferro, no són la majoria ni molt menys, és minoritari,
I tu que has investigat sobre aquest tema, ens podries dir com afronten aquesta problemàtica altres països i amb quins resultats?
Amb aquesta problemàtica, aquí hi hauria diferents coses a comentar. Hi ha uns països asiàtics que obtenen molt bons resultats amb les proves PISA i tal i qual, i podríem dir, segons una anàlisi molt ràpida, que allà no hi ha precisament fracàs escolar. Però quan analitzem una mica com funcionen aquests països, fugiríem, però com de la brasa, del que són alguns sistemes. Són sistemes molt rígids, és a dir, que quasi bé maltracten el nen perquè estudi. Jo crec que no ens agradaria, és excessiu. I a veure, i Japó, Corea, Hong Kong, Singapur, la infància és molt, són molt infeliços allà, és a dir, el grau d'exigència és portat a l'extrem i jo crec que no haurien d'anar per aquí. Hi ha altres models, com per exemple el de més tutoratge entre els nanos, més treballar en grup, que uns nens ajudin els altres. Mira, t'ho explicaré amb un exemple. Bueno, jo vaig dir una vegada un estudi, sempre hi ha estudis, jo vaig dir un estudi que quan un professor explica una cosa a la pissarra, el nen aprofita, normalment capta el 10%. O sigui que baixem del pedestal, professors, no? Quan ell fa el problema ell sol, retén o aprofita o assimila un 50%. I quan ho explica a un company, n'aprofita el 80%. Per tant, aquesta idea de col·laborar, d'ajudar, d'això, del tutoratge entre nens, pot ajudar bastant. És una mica, quan parlen, també per l'altra banda, hem parlat de Corea, de Japó, jo, per l'altra banda posen Finlàndia. Finlàndia, això es fa molt, es fa molt. I aquest sistema funciona molt. També són comunitats molt petites, hi ha moltes vegades escoles petites i tal, i llavors això és obligatori. Seria una mica la idea de l'escola del poble, no? L'escola petita, aquella unitària que hi havia abans, que, esclar, en tens tres que fan tercer, quatre que fan quart i cinc que fan cinquè, per dir alguna cosa, no? Llavors s'han d'ajudar els uns als altres quan fas una cosa, no? També hi ha una altra cosa, el que he dit. Esclar, penseu que en molts països a les 6 de la tarda està tothom a casa. I això algú hi fa, eh? Algú hi fa, eh? I aquí portem uns horaris sobretot a les ciutats. Jo no és que conegui molt la manera de viure de totes les diferents llocs, però vaig molt per les Terres de l'Ebre, concretament a l'Ametlla del Mar, i estic molt. I jo crec que els horaris són una mica millor. No es perd tant temps en desplaçaments, etcètera, però, vaja, en algunes ciutats la cosa és terrible. Terrible, i els nens estan sols, molts dels meus alumnes, somiar que arribin a casa i hi hagi algú quan van a fer-se el dinar sols, és somiar, ells estan sols, i llavors això algú hi fa, algú hi fa. I fa bastant, vaja, ho dic, algú per fer una mica d'ironia,
Sí, sí.
No, per lo que dius, no, aquest fracàs no l'ha d'afrontar només l'escola, és una cosa
no,
a dos,
a veure,
no?
Si penséssim que l'ha d'afrontar l'escola, errarem el tret, perquè no estem buscant la solució on s'ha de posar.
Sí.
Si hi ha moltes coses, l'escola ja ha de fer, ja ho he dit abans, l'escola ha de fer, a veure, el nen s'ha d'adaptar a l'escola, evidentment, però l'escola hauria de ser una mica més flexible, també, comprendre aquell nen que li costa estar tanta estona assegut, comprendre'l perquè té uns potencials que potser no dona. Hi ha un percentatge que va per aquí. Això s'agraeix també, doncs, esclar, el nano que és mogut, com ja he dit abans, si a més d'estar assegut a l'escola, també ha d'estar assegut després en pantalles, doncs, esclar, llavors acabem amb el TDAH i prenem, havent-lo de medicar, Vull dir que, això és un tema. Però bé, aviam, coses, per exemple, ja hem parlat de la casa. La casa, si construïm aquest coixí emocional, jugar, riure, compartir, parlar, fer coses, decidir junts, tot això, hi fa molt, 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 molt. És la primera cosa. Però després ja el que hem dit, la gran societat, com hem dit ara, els horaris de treball, d'escola, tot compaginat, l'horari de la tele. Jo a vegades arribo a l'institut i ara recordo l'any passat que hi havia nanos que comentaven, i vas veure el partit, hi havia un partit de la Copa de no sé què, no sé quantos, un partit que havia començat a les 10 i havia acabat a les 12. I molts nanos que a les 8 estaven a l'aula, vol dir que s'han llevat a les 7, a les 12, encara estaven veient la tele un partit de futbol. Com pot anar bé un país si posen un partit de futbol que comença a les 10 de la nit i que saben que se'l miraran 1 milió, 2 milions de nanos que demà a les 8 han de ser a l'institut? No pot ser, vull dir, això s'ha de poder canviar. Després, altres valors que diem, no? Per exemple, jo sempre dic, poso d'exemple, els pares o l'escola pot estar inculcant als nens que l'important és participar i no guanyar. Molt bé, però la societat, els nens veuen que l'important és guanyar, que si un equip no guanya, l'entrenador el fan fora. I, per tant, el missatge de la societat moltes vegades és més potent que el que emet l'escola i els pares, no? I en aquest aspecte, doncs, esclar, tot ja ho sé que ara la televisió no té la força que tenia abans perquè la comparteixes amb altres mitjans, però tota la cultura aquesta d'aquests programes de teleescombraries, de gent que és famosa per simplement d'anar a mostrar les seves intimitats en públic, això no podem anar bé, no podem anar bé. Vull dir, jo he tingut alumne, me'n recordo, una nena, que tenia 15 anys o 14, tu què vols ser de gran? No, jo de gran vull ser famosa. O sigui,
sí,
jo vull ser famosa. Què vol dir famosa? Posar programes de tele, tal, explicar que si m'he barallat amb aquest... Jo vull ser famosa. No vull estudiar de metge, de mestre, d'administratiu, de... No, vull ser famosa. Clar, malament. Vull dir que, aviam, només a l'escola? No, és tota la societat la que educa. Educa tota la societat. Això traguem-ho del cap, que la cosa és a l'escola. I el diari que vulgui dir que quan surti l'informe PISA que puja o baixa les mates o la llengua o el que sigui, que li demanin explicacions al conseller o la consellera de torn, però no farem res. Vull dir, el conseller pot fer alguna cosa. I hi ha un altre tema, també. Hi ha un altre tema que també s'hauria de fer. A veure, no pot ser que els plans educatius siguin subjecte de la política. Si no, potser que hi hagi un govern,
cada govern en cap
que governa, fa una llei. Mm. Aquesta llei entra en vigor, venen unes eleccions i entra un altre govern, que com que havia votat en contra, el govern ha votat en contra d'una llei que ha d'aplicar. Llavors la comença a canviar. I quan la té aprovada, tornen a guanyar els altres. I estem sempre endavant, enrere, enrere, endavant. Jo porto 38 anys de professor. Em sembla que només recordo un any, que d'un any per l'altre no hàgim hagut de canviar alguna cosa del pla d'estudis. Home, també fa riure això, eh?
Sí, sí. Vull dir, és impossible fer res en continuïtat.
No, clar, no pot ser política, no podem intentar. Això és un problema més greu a Espanya que a Catalunya. A Catalunya hi ha més consens. Eh? La llei d'educació, per exemple, catalana es va aprovar amb un consens molt, molt, molt ampli. És a dir, que la va promoure en Maragall i després, vull dir, el govern posterior actual no l'ha pas canviat. És a dir, va ser un consens. Però a Espanya no, això ve el verd i la fa cap aquí, venen els altres i la van cap allà. I així no, anem de tort. Eh?
Uh-huh. Abans, quan has parlat del que s'entenia per fracàs escolar, bueno, jo he entès això, no? Que per tu el fracàs escolar era quan hi havia un abandó, no?, dels estudis.
És per xifrar-ho d'alguna manera, perquè clar, cadascú pot passar. He suspès un examen de màter i és un fracàs escolar,
clar.
Home,
no, però. jo volia aclarir això, no? Que, per exemple, el nen de primària no pot decidir deixar els estudis o no, sap que ha de continuar, però en canvi hi ha molts que adopten la postura d'abandonar tot i que fan acte de presència a les aules, però que d'alguna manera han abandonat perquè ja no posen cap interès, perquè tot els hi és igual. Jo penso que això també és un fracàs escolar.
Home, sí. A veure, jo ja et dic, jo porto ara, no estic tant en contacte amb, a veure, jo que, amb l'escola de primària, però pensava que no es donava tant, que això es donava més a partir de l'adolescència. A veure, és difícil. Perquè hi ha nens millor que entren en una escola, que han estat mal escolaritzats i els costa adaptar-se. Llavors la flexibilitat escolar és difícil. Clar, un nano de 8 anys no ho podem perdre. No, si l'hem de l'escola de buscar els camins per uh-huh. Però el que passa que potser els camins també són a fora. Quina realitat porta aquest nen?
Clar, per
està sol a casa, mira la tele tota l'estona, se'n va a dormir a la una, jo què sé, saps el que vull dir? Clar, potser l'arreglo, hauríem de veure, jo ja t'ho dic, i ho repeteixo, jo crec que el nen, la nena, que més o menys té un ordre a casa, que hi ha unes coses clares, que hi ha uns límits, que està estimat, que està cuidat, que va a dormir les hores, que menja mitjanament sa, el que s'ha de menjar, que se li diu que no quan és que no, que se li diu que sí quan és que sí. I llavors, això és molt difícil que passi, aquesta realitat. Uh-huh. Segurament les causes d'això que dius, aquests que ja passen, això, el 80% de les causes no són a l'escola. L'escola hauria de fer el seu 20% d'adaptar-se, però no, el 80% no és a l'escola.
De tota manera, una pregunta que a vegades em plantejo, no? La coordinació entre els diversos mestres de cada cicle i l'escola en general i la programa, i un programa comú que es vagi revisant i avaluant, això també és important, no? Perquè si hi ha dificultats a l'escola, a casa, a tot arreu, no? Llavors, les dificultats de l'escola també, ells tenen també la responsabilitat d'intentar solucionar-los com a tal, no? Llavors, jo a vegades penso que potser, i t'ho pregunto a tu, que tu tens més experiència, aquesta és necessari una coordinació, és necessari un posar en comú i establir unes pautes i establir un programa i entre tots valorar com ha anat, no? Perquè
jo crec que més o menys hi ha uns certs mecanismes, potser s'haurien d'implementar més mecanismes, però jo crec que hi ha una certa coordinació dintre d'una escola i bueno, jo estic, per exemple, en un institut, nosaltres tenim una bona coordinació dintre de l'institut i després també tenim una bona coordinació amb les escoles d'on ens venen els nens. O sigui, nosaltres anem a totes les escoles, perquè recollim nens a moltes escoles, i anem a cada escola a rebre la informació, a rebre aquest traspàs d'informació. A veure, que tu tinguis el traspàs d'informació no vol dir que després acollir aquell determinat alumne, les dificultats que tindrà seran les mateixes. però potser sabrem una mica d'entrada com encarrilar-ho, però les dificultats hi segueixen sent. Si la coordinació no treu les dificultats que porta a escolaritzar o atendre aquell nen com necessitaria fer-ho, no?
I malgrat que la majoria de factors doncs, poden ser de caire familiar, creus que el professorat, els mestres i professors estan prou preparats per una mica detectar o per encarrilar aquest possible fracàs?
A veure, hi ha molts, molts graus de... és com si diguessis la medicina està preparada per tractar tota mena de malalties. Home, hi ha moltes malalties que la sap com atacar-les, hi ha algunes que encara pues, no tenim les vacunes i no sabem com afrontar-les, oi que m'entens? Uh-huh. Pues, aquí ens trobem el mateix. És a dir, els professionals arribem on arribem. Jo he tractat milers de nanos, hi ha nanos que molts que ens hem sortit, hi ha nanos que hem aconseguit millorar molt, però hi ha nanos que dic, no hem pogut, no hem aconseguit, diguéssim, fer-li el tomb en aquest nen. Vale? I això passa. Sí. I no és que estigui, vull dir, com que la preparació és infinita i la casuística és infinita, a l'infinit no hi arribarem mai. I per tant, estan preparats. Home, a veure, n'hi ha que estan més i n'hi ha que ho estan menys. Hi ha que tenen més experiència i n'hi ha que tenen menys. Hi ha que tenen més il·lusió i n'hi ha que tenen menys. I sobretot, a veure, ja, no sé si anaves per aquí, però crec que podríem parlar una mica de quines característiques hauria de tenir també el mestre o el professor, no?
Aquesta. Sí.
Jo crec molt en l'empatia. Jo crec que educar és un acte de relació. Bàsicament, i ensenyar fins i tot, no educar, educar en sentit ampli, i ensenyar. Jo li he ensenyat matemàtiques, jo soc professor de matemàtiques. Jo els he ensenyat matemàtiques, o anglès, o el que sigui, no? O geografia. La relació que jo tingui amb ells és molt important. Molt. I l'empatia. Llavors, això és el primer. Per tant, jo crec que el professor ha de ser empàtic, ha de ser receptiu, ha de valorar l'alumne, ha de transmetre-li confiança. Un problema molt important, molt important. I també una de les causes del fracàs escolar és la baixada d'autoestima. M'hi explicaré un exemple que m'agrada molt explicar-lo. Jo una vegada vaig agafar segon d'ESO, molt bé, comencem el tercer dia de classe, estàvem fent problemes de matemàtiques i una nena em diu, Ramon, jo ja t'aviso, a mi els problemes no em surten. Clar, aquesta nena doncs, ja tenia l'autoestima de dir, bueno, a mi ja em poden posar problemes que a mi no em surten. I clar, evidentment, si ella pensa que no li surten, ja m'ho provarà i, per tant, evidentment, no li sortirà. I és un dels casos en què vaig aconseguir donar-li la volta i anar-li proposant que ella veiés que sí que sabia. I recordo un moment que uns mesos després va aprovar un examen, amb un 6 o un 7, un examen de problemes de matemàtiques, i va dir, oh, Ramon, és que sóc llesta. Aquesta havia fet el tomb. Ella pensava que ella no sabia fer problemes i després va veure que sí sabia fer problemes. Vale. Però això no sempre s'aconsegueix. I a vegades això aquests són moments que donen una gran satisfacció, perquè tu dius, ostres, has fet alguna cosa per aquesta persona, no? Però clar, el professor ha de valorar molt l'alumne, valorar i creure que és capaç, perquè és capaç. I els pares també hem de creure que el nostre fill és capaç, que tindrà un ritme diferent. No passa res. N'hi ha que són més ràpids. Jo els hi dic als meus alumnes, els hi direm que acabem de començar el curs, ja els hi he dit a tots. Aquí no passa res. N'hi ha que ho entendrà en 5 minuts i n'hi ha que necessitarà 15 minuts. La qüestió és que dediquis els 15 minuts. No passa res del ritme. No passa res que tinguis un ritme més lent o més ràpid. No vol dir que després ho facis millor. I és qüestió de valorar-ho, no? Valorar els alumnes. Ser positiu. El mestre ha de ser molt positiu. Molt positiu.
Pues això mateix que tu dius, no? Que jo considero, estic amb tu, no? Que és molt important la empatia, és molt important entendre el nen, és molt important ajudar-lo, no? Però llavors, una de les característiques que s'haurien de treballar molt o de demanar quan se fan els estudis de magisteri, els que es presenten per mestres, hauria de ser aquesta, no?
Ai, coi, com ho mesures, això? Mira que difícil que
pues,
és, oi?
No, però hi ha països que es mesura d'una manera
sí,
o d'una altra.
Sí, seria
no
molt
mesura.
Important.
A veure, no es mesura, però mesurar és molt difícil, el que dius tu, però es demana, es treballa i es busca una mica un perfil de persona, no? Llavors, sí. Això afavoriria, sempre és molt difícil de que tothom tingui la mateixa empatia, de que, però afavoriria de que hi hagués més possibilitats de que els que sortissin
sí,
de l'escola
sí,
de
sí, d'alguna manera seria un requisit importantíssim.
Clar.
Importantíssim. El que passa que les persones també canviem al llarg de la vida, oi que m'entens? Vull dir, allò que diem de la motxilla que porten els nens amb les seves vivències, també la porta l'adult. I la vida, doncs, amb un... jo què sé, vull dir, se li mor un fill, el deixa la dona, o el deixa el marit, o el marit l'enganya, o se li mor la mare, o... Bé, clar, aquestes coses van pesant sobre el que un va passant. És a dir, l'adult també van passant les coses, i encara que no vulguis, sóc un professional i això ho deixo a fora, però ho portes a sobre. O sigui que també, clar, fas la prova als 20 anys i després, bueno, quan tingui 40, a veure com li ha anat la vida amb aquesta persona, oi que m'entens? Mm-hmm. No sabràs molt com ha anat, no?
Sí, sí. Bé, doncs, nosaltres se'ns ha exaurit ja el temps.
El temps, oi?
Sempre passa el mateix. Em sembla que ja ens hem passat una miqueta i tot, però...
Sí, deixa'm dir-te una última cosa. Això que diem de l'empatia dels mestres. Mira, jo també he tingut companys i companyes de diferents maneres de fer. Gent molt esperit innovador i molt tal, i gent doncs, que ho feia un sistema, com diguéssim, entre cometes, més clàssic, més antic. Però al final, els nens, si amb qualsevol sistema, qualsevol mètode pedagògic o didàctic que hagin fet servir, si hi ha hagut aquesta empatia, el mestre o la mestra ha estimat els nens i li ha transmès, el mètode que hagi fet servir és igual, perquè ha anat bé. I si ha fet un mètode molt estudiat i molt nou, si ha fallat l'empatia, no anem tan bé. Jo crec més amb la relació personal que amb el procediment didàctic, diguem-ho així, no?
Molt bé, doncs jo també estic amb tu, amb això. Doncs moltes gràcies, Ramon, per haver acceptat la nostra invitació una vegada més, perquè és la segona vegada que col·labores en aquest programa i la veritat és d'agrair.
Un plaer, moltes salutacions a tots.
Molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, moltes gràcies. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa 5 minuts de català. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a partir de les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre, que repeteixen els programes del dissabte. La Isabel Gaià, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Oh, baby, oh, baby, oh, baby.